Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1, us informa Olma Giró. Salut està treballant en un pla de millora de l'anticoncepció de llarga durada a menors de 29 anys i dones vulnerables que hagin avortat. Això inclou facilitar dones que hagin tingut una interrupció voluntària de l'embaràs, mètodes anticonceptius de llarga durada com l'implant subdèrmic o el DIU de coure. El 2019, prop d'un 24% de les dones en estat fèrtil va patir una segona interrupció de l'embaràs. El nou pla té una dotació d'1 milió d'euros i es començarà a aplicar abans d'acabar l'any. I més notícies. Les defenses dels investigats en l'operació Judes presentaran escrits de nul·litat per impugnar la resolució de processament dels trets encausats. Els advocats d'Alerta Solidària asseguren que han detectat incidències, la darrera, l'existència d'una causa secreta d'on sorgeixen els indicis per inculpar els investigats i a la qual la defensa no hi ha tingut accés. Així ho ha anunciat l'advocat del col·lectiu Jordi Busquets, que representa part dels encausats, 5 dels quals avui mateix declaren per via telemàtica des del jutjat de Mollet del Vallès i un 6è des del de Cerdanyola. Se'ls acusa de pertinença a una organització terrorista i a 9 d'ells, a més, pertinença i fabricació de substàncies o aparells de caràcter terrorista.
Cada cop que anem avançant en aquesta cosa es van produint noves sorpreses, nous fets que l'únic que fan és deixar patent de que hem estat tota l'estona realitzant-se una instrucció a esquenes amb proves que no han estat vistes per les defenses. Això, evidentment, en general, indefensió perquè no tenim el total de la prova suposadament existent contra ells.
I més notícies. Un centenar de treballadors del Banc Sabadell han tallat durant gairebé 2 hores el tram de la Diagonal de Barcelona que travessa amb el carrer de Balmes en contra de l'ERO a l'entitat. Els sindicats asseguren que les mobilitzacions aniran increixendo i anuncien vagues generals els dies 6 i 8 d'octubre. I l'Ajuntament de Barcelona tancarà les botigues que venguin alcohol fora de l'horari marcat legalment o que venguin a menors. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que aplicaran mà dura i tolerància zero. Collboni ha recordat, a més, que la normativa estableix que a partir de les 11 de la nit ja no es pot vendre alcohol i prohibició de venda a menors. En aquest sentit, ha dit que estan constatant que moltes d'aquestes botigues s'assalten la prohibició i per això ha avisat que tancaran aquells establiments que no compleixin amb la normativa. A banda, les multes són d'entre 20.000 a 500.000 d'euros. I més notícies perquè neix un magatzem subaquàtic a l'Estany de Banyoles on es guarden més de 1.000 fustes del poblat neolític de la Draga. L'objectiu, concreta el codirector de l'excavació, Toni Palomo, és preservar els pilars que aguantaven les antigues cabanes en un ambient el més similar possible al de l'antic poblat neolític. En paral·lel, també ha arrencat el projecte internacional per analitzar l'impacte del canvi climàtic damunt el jaciment. I Comissions Obreres denuncia un col·lapse d'expedients a l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona per manca de personal i recursos. El sindicat assegura que en aquests moments s'acumulen desenes de milers d'expedients sense resoldre les dependències i per tot plegat demanen a la subdelegació del govern espanyol a Barcelona que doni resposta immediata a la situació. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Pedri ha entrat a la convocatòria de Ronald Koeman de cara al partit de Champions contra el Benfica de demà a les 9 de la nit. El canari, lesionat des del partit contra el Bayern, ha completat l'entrenament d'aquest matí i viatjarà amb tot l'equip cap a Portugal. Qui també s'ha entrenat amb el grup, però encara haurà d'esperar uns dies per tornar a la gespa, és Jordi Alba. En la llista de convocats blaugranes també hi ha Ansu Fati i la resta de joves del planter, Gavi i Nico, que van ser titulars en el partit de diumenge contra el Llevant. El defensa Ronald Araujo, que també ha entrat a la convocatòria, ha parlat fa uns minuts de com afronten el partit de demà.
Mañana es un partido importante contra un gran rival, pero nosotros vamos a ir a ganar. Tenemos que ir a ganar los 3 puntos. Es el segundo partido del grupo. Estamos bien, venimos de un gran partido el fin de semana y creo que ese es el camino a seguir. Mañana creo que tenemos que ir a por los 3 puntos.
En ciclisme, l'alemany Max Canter és el nou fitxatge de l'equip Movistar. Canter ha signat per 2 temporades i es converteix així en la segona incorporació de l'any després de l'arribada de l'espanyol Óscar Rodríguez, anunciada dijous passat. El ciclista complirà 24 anys el pròxim 22 d'octubre. Ha construït la seva carrera professional al team DSM, anteriorment conegut com a Sunweb. Amb aquest equip va aconseguir ser campió d'Alemanya sub-23 als anys 2017 i 2018. Max Canter serà el segon corredor alemany en l'estructura de Movistar estar a banda de Juri Holtmann, que a l'agost va renovar el seu contracte.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les 2 a Estel Migdia.
Radio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel. El bioritme del dia. Solidàriament.
Sis minuts i escaig que passen de la una del migdia. Estàs escoltant el matí a Ràdio Estel. Encara amb aquesta darrera hora. Olga Vallejo, com estàs?
Molt bé, aquesta música és com...
Ai, sí.
Ara ja?
Sí, està com si jo em situo també.
Pots venir accelerada i de cop, pum, ja estàs al lloc.
I també perquè ja tenim, l'acabem de saludar res fa uns minuts també, la Txell Esteve.
Bon dia, com esteu?
Com esteu? Cap de comunicació de l'Obra Social Sant Joan de Déu.
Escolta'm, jo estic molt bé. Jo no només per la música, això que diu l'Olga, no? Que és veritat, eh? O sigui, la sents i dius, ai, ja està, no? Estic a casa. Bueno, que també estic a casa en altres feines, eh? Però dius, ai, si ara una estoneta amb elles, no? M'encanten els dimarts per això. Sé que l'any passat, quan fèiem la secció un altre dia, també em devia agradar un altre dia.
Sí, eren els dijous, no? Sí, quin dia era?
I tens preferències de dies, perquè és curiós que la Maria Almenar, just, no? Sí. Fa una estona amb el Dente, recordo quan em va dir, és que a mi els dimarts no m'agraden gens. Puc fer la secció el dimarts? I així serà el dia més xulo de la setmana.
Doncs mira, ara que ho dius, a mi els segons dies, o sigui, les segones vegades m'agraden molt. Quasi més que les primeres. Per tant, m'agrada més el dilluns, el dimarts que el dilluns. Però tampoc és el meu dia preferit. Per tant...
O sigui, el dia és el divendres.
És el dijous. A mi els dijous, em cauen xulo. Molt bé.
Jo coincideixo, els dijous...
És això que està a punt de... No?
Ai, sí. Ara, jo ets a dir, vaig a contracorrent. Ara parlem, de la secció.
Sí, no, tranquil·les, aneu fent, escolta'm, perquè jo podem parlar dels dijous, dissabtes, de les nits...
De la vida.
La vida.
La vida,
escolta'm,
final.
Una secció, ara en sèrio... us ho deixo aquí, de la vida, improvisar cada setmana.
Està bé,
un tema,
no? Parlem, no?
Una
parlem.
Mica sorpresa, i que cadascuna una setmana...
Tri un tema.
Com aquest impressor, però en impro-ràdio. Un tema vital de la vida. No?
Converses que vagin sorgint. Pues, ens sí. Ho apuntem.
Podríem
molt,
fer-ho,
no?
Això, eh?
Sí, estaria bé.
No sé si us ho ha barrufat gaire.
Sí, sí que ens ho ha barrufat. Perquè, però, escolta, mira, ara m'he quedat amb la intriga, per això, tu quin dia dius que és el millor?
A mi m'agraden tots.
Ai,
jo em vaig passar una temporada... Sí. Fent una secció defensant els diumenges, perquè mai he entès per què la gent li té mania els diumenges. Perquè és... A no ser que treballis el cap de setmana, tens tot el dia lliure. Són 24 hores, la resta de dies treballem... Bé, dissabte tampoc. Però dissabte a vegades has d'anar a comprar... Diumenge és com
sí,
tot meu.
Sí, però els diumenges a la tarda... Diumenge és tot meu, però la tarda vespre
si
sí té un punt
si de... Si t'agrada la feina, penses, oh, que bé, mira, demà a treballar.
És l'actitud, tu, Reia.
És l'actitud.
És l'actitud.
Ja veig que ets de ment optimista. No, 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 és veritat, sí. O que bé i tal, però clar, canviades al cap de setmana, aquelles hores... Sí. Jo és que sóc molt nostàlgica, m'agrada la feina, però la nostàlgia també.
Fa morrinya, no, els diumenges?
Sí, llavors jo tot el que puc ho omplo de nostàlgia. Vinga.
Va, que el David García, el nostre productor, ens diu, va, ja ens està fent bronca, no?
Escolta'm, jo avui us porto un projecte molt, molt especial, molt, molt xulo, que promou, nosaltres sabeu que el que promovem és el compromís, la solidaritat, no? Doncs promou el mateix, però enfocat en persones joves, en els joves, no? Que tant n'estem parlant aquests dies dels botellots i tot això, doncs, bueno, els joves també fan coses i fan coses boniques i
importants. De fet, ella està molt, molt, molt bé. Ens agrada molt que ens portis aquest tema, Olga, perquè justament avui, a un altre punt de vista, n'hem parlat, eh? Vull dir, hem volgut donar un altre punt de vista tot plegat. Estem criminalitzant els joves, els estem assenyalant amb el dit, però els escoltem quines són, doncs, les seves necessitats, no? I justament hem parlat, ràpidament, eh? Ens ha impressionat molt el cas de l'Adrià. L'Adrià, doncs, pateix, té una paràlisi cerebral, hem parlat amb el seu pare. Justament aquest cap de setmana, un dels somnis de l'Adrià Txelle era pujar al Matagalls i fer el cim del Matagalls. I just tota la seva família es van posar d'acord, també amb el Centre Excursionista de Taradell, i van aconseguir que 200 persones, ostres, entre ells molt joves, doncs s'apuntessin a fer aquest cim, i el van pujar amb una cadira.
Això. Em sembla que ho vaig veure publicat a algun lloc, pot ser? Mm-hmm. M'ha semblat molt bonic, clar, exacte. I els joves també fan coses i fan coses pels altres. No? Doncs, bueno, en aquest projecte... No, en aquest projecte és Educa SJD, un programa que fem a Sant Joan de Déu i que, com us dic, doncs, té l'objectiu de fomentar aquesta solidaritat. No? I aquest projecte neix, doncs, fa més o menys 15 anys amb un punt de partida delicat. No sé si recordareu fa més o menys aquest temps, aquest cas de Rosario Endrinal, aquesta dona que van cremar un grup de joves mentre dormia en un caixer aquí a Barcelona, al barri de Sarrià. Bé, aquests fets tan dramàtics sí que van portar a considerar a professionals de Sant Joan de Déu, Serveis Socials de Barcelona, la necessitat de sensibilitzar sobre aquesta temàtica, no?, de les persones que viuen una situació de sensellarisme.
I això al final com s'ha concretat? Des de la voluntat? Quin és l'objecte?
Clar, bueno, es van organitzar, en aquell punt, es van organitzar professionals i persones que es trobaven en aquesta situació i van intervenir a les aules de secundària i de batxillerat per mirar de trencar els estigmes i amb aquest objectiu de trencar estigmes i prejudicis que pesaven sobre les persones que tenien aquesta situació, no? A més, en paral·lel, el Parc Sanitari fa el mateix amb el col·lectiu de persones que pateixen algun problema de salut mental i a partir d'aquí comença a caminar aquest projecte, no? Que com ha anat creixent? Doncs amb moltes xerrades al llarg de tots aquests anys, pràcticament tots els centres assistencials i socials de Sant Joan de Déu, tant de Catalunya com de la resta d'Espanya, doncs s'hi sumen, s'organitzen 350 xerrades en primera persona per sensibilitzar sobre aquesta realitat, més de 10.000 alumnes hi participen, tant a Catalunya, Mallorca, València, Pamplona, Saragossa, Madrid. Aquest any, tot i la Covid, també hem seguit fent aquestes xerrades i aquestes accions. En definitiva, doncs, és un programa que no para de créixer perquè, en el fons, és el futur, no?, d'aquesta solidaritat.
Explica'ns una mica què és el que estem escoltant. Aquesta música, que per cert l'altre dia també al Matí Radio Estel, l'Eugenia Way, la nostra cultureta, saps explicar, no?, en què consisteix la música trap. A mi em va donar molt bones nocions.
Vaig riure molt, Mercè. T'he de dir que vaig riure molt amb aquesta secció, perquè vaig pensar, vale, la Mercè està al mateix nivell que jo. Llavors em vaig sentir... Bueno, Olga, doncs mira, perfecte. Vaig sentir que dic, ostres, ni sóc tan gran, perquè jo tot tinc com... Ostres, dic, ai, la Mercè tampoc sap què és.
Jo no tenia ni idea d'això.
Bé, perquè jo tampoc, i cosa que preguntaves tu, cosa que jo pensava, tampoc que no sabia.
No, i l'Eugènia, gràcies, la nostra cultureta, no, Olga, que ens va posar com el dia de
ens va ajudar, ens va ajudar.
Però aquesta música trap que estem escoltant,
forma part d'un projecte que també s'ha dut a terme en aquest context, que us estava explicant, entre una escola i persones d'un col·lectiu concret. No us puc avançar massa, perquè jo crec que és tan xulo que ni dedicarem una secció a parlar-ne, però en qualsevol cas sí que us en pot parlar d'això i d'altres coses, d'altres projectes, la Noemí Pes, que és la coordinadora de l'Educa SJD i que la tenim avui.
De fet, sí, la tenim a l'altre costat del telèfon. Molt bon dia, Noemí.
Hola, bon dia.
Hola, Noemí.
Com estàs, Noemí? Gràcies per estar amb nosaltres aquí al Solidàriament, al matí a Ràdio Estel. Clar, ara la Txell ens estava explicant que aquest programa ha crescut moltíssim, no? Explica'ns què hi feu exactament.
Doncs, bueno, no sé fins a quin punt us ha explicat la Txell, però en qualsevol cas és un programa que els últims anys ha agafat molta força, sobretot arrere dels últims anys de que el servei comunitari, que és obligatòria a secundària, o sigui, tot el tema dels aprenentatges serveis, i això ens va fer que el programa, que és un programa de xerrades, de sensibilització, en els que apropem la realitat dels col·lectius amb els que treballem a Sant Joan de Déu, als instituts i a les escoles de Barcelona i Rodalies, doncs, a part d'això, també els impliquem en projectes d'aprenentatge servei.
Projectes que poden ser com des de fer voluntariat amb la Magic Line, és a dir, implicar-se al centre sencer en fer recorreguts, per exemple, de la Magic Line, o ser voluntaris de la Magic Line, o quins altres, Noemi?
Mira, de fet, el projecte Magic Line aquest any té un component que jo crec que és molt xulo per les escoles, que és que poden ser promotors de ruta. Per tant, és un incentiu per fer aquest projecte que permet als adolescents i als joves de crear la seva pròpia ruta i proposar-la perquè els equips de la Magic Line hi participin i ser dinamitzadors i coordinadors de la ruta que pugui proposar l'escola i el centre educatiu. Per tant, és un projecte supercomplet a nivell d'aprenentatge, tant per l'alumnat com per la part, diguéssim, solidària, perquè els hi dona molt de sentit a tot allò que fan. Després fem més projectes, com ara l'Inclou Cultura, que també pretén doncs, això, no? Apropar els joves a la realitat dels col·lectius vulnerables i implicar-los en projectes que tinguin a veure amb coses culturals o amb activitats artístiques, però sempre des d'una mirada molt del tu a tu. No es tracta que els nanos vagin allà i facin la seva classe, sinó precisament crear espais de convivència i crear espais on tant l'alumnat com els usuaris o pacients dels nostres centres puguin compartir moments de qualitat i de normalització de dues realitats que són a vegades diferents, però no tant. I després hi ha un projecte també que les escoles doncs, també s'impliquen molt, que és el projecte Altaveu, que el que pretén és precisament fer això, no? El mateix que nosaltres fem des de l'àrea de sensibilització, que és intentar que l'entorn canviï les mirades i busqui noves formes d'entendre i sobretot trencar prejudicis respecte als col·lectius, doncs això és el que els hi traslladem, és aquest encàrrec a les escoles, que facin ells les seves pròpies campanyes de sensibilització i ja sigui al barri, a l'escola, a l'entorn, al centre educatiu, doncs ens facin arribar el mateix missatge que ells reben a través de les xerrades.
D'alguna manera donar-los aquesta veu, Mercè. Noemi, explica'ns si pots, fins on puguem, l'origen d'aquesta cançó amb la que hem obert una miqueta la secció, que també és un projecte molt bonic.
Doncs això és un projecte que, a més, o sigui, l'hem lluitat molt i l'hem buscat molt, perquè ha anat tenint tot un procés i a vegades no són projectes fàcils, al final també és encaixar, no? que col·lectius que a vegades doncs, no tenen la possibilitat, no? de fer aquest tipus de coses, com crear un projecte de música trap o doncs, ho puguin fer i a més això s'ho facin en col·laboració amb l'alumnat. Així és molt ràpid, perquè com diu la Txell, jo crec que això és un projecte que un dia estaria bé que l'expliquéssim amb calma. És un projecte que hem fet amb Tilés, que és la unitat terapèutica que tenim a Mollet, de nois i noies de justícia juvenil que tenen algun tipus de trastorn de salut mental o addicció, doncs han creat aquestes cançons supercompromeses i molt reivindicatives, però que alhora les han fet això, amb alumnat d'un institut de Barcelona i ha permès això, no? la creació i la implicació dels joves amb el que en aquests moments els hi preocupa.
Noemi, estàs dient tota l'estona als joves. Està clar que poseu el focus en els joves, perquè és tan important que ells siguin protagonistes aquí.
Jo crec que és una mica l'origen de l'àmbit de sensibilització, precisament. Des de molt l'inici de l'àmbit de sensibilització va creure que la llavor d'un futur més solidari, més implicat, d'una ciutadania més compromesa, precisament, és intentar canviar la mirada dels joves. I, per tant, jo crec que s'ha posat el focus aquí. Evidentment, tota la societat hauria de canviar aquestes mirades i hauria de tenir aquesta implicació com a part part del seu dia a dia, però el projecte va començar amb la sensibilització, va començar amb Educa, i jo crec que és un dels projectes més consolidats dintre de l'àrea i que, per tant, estem superorgullosos. I, a més, és molt bonic treballar amb els joves perquè al final te n'adones que a vegades, tot i que són una mica el col·lectiu denostat i a vegades criminalitzat, no?, amb això dels botellons i tot el que està passant, doncs resulta que no, que resulta que són, bueno, persones que precisament el que tenen ganes és de canviar el món i de fer-ho millor, potser, que els que hem anat darrere.
I per aquest projecte parlem dels joves, però hi ha una part importantíssima, un pilar fonamental, que són tots aquests professors, no?, tots aquests professionals que reben molt bé totes aquestes propostes i que les treballen i que fan, finalment, que l'alumnat s'impliqui, no? Nosaltres hem parlat amb la Sònia Bargós, professora de l'INS Quatre Cantons, i li hem preguntat com valoren aquestes col·laboracions.
Amb l'obra social de Sant Joan de Déu hem fet diferents col·laboracions a través de projectes d'aprenentatge i servei. I la veritat és que l'experiència ha sigut molt, molt positiva per als i les joves. S'apropen a una realitat que sovint ignoren. Per exemple, el curs passat, per Nadal, se'ls va proposar a l'alumnat que preparessin una campanya solidària amb l'objectiu d'ajudar a través de projectes socials a persones que estan en risc d'exclusió social. Prèviament, l'alumnat, a través de materials educatius i activitats realitzades a l'aula, poden treballar la realitat d'aquestes persones que pateixen exclusió social. Hi ha com una fase de sensibilització, de desfer prejudicis. Estem parlant, per exemple, de persones sense llar que venen al centre i en primera persona expliquen la seva experiència. Clar, això al final emociona, sensibilitza molt a l'alumnat i la seva implicació és total.
La implicació total amb l'alumnat i en el professorat. Com els afecta, no? Perquè segur que també els remou alguna cosa, no?, aquesta iniciativa.
Pel professorat del centre, fer col·laboracions amb entitats com l'Obra Social de Sant Joan de Déu, que treballen per ajudar les persones més vulnerables, és molt important. Doncs necessitem apropar aquesta realitat als nois i a les noies perquè siguin més solidaris i empàtics. Persones sense llar, persones amb trastorn mental, persones migrants, gent gran... La veritat és que l'experiència és una experiència transformadora per l'alumnat. Pensem que l'alumnat, després d'aquestes col·laboracions, acaben tenint una altra mirada cap a les persones que pateixen exclusió social, per l'alumnat i també per al professorat.
Noemí, tu com a coordinadora del programa Educa Sant Joan de Déu, m'imagino que heu passat un any que no ha estat especialment fàcil. Com heu fet perquè sobrevisqui el projecte amb la Covid?
Ostres, doncs aquí sí que el que sobretot donar les gràcies als equips de sensibilització, que al final són els que estan al peu del canó, els que van a les xerrades, els que fan aquesta tasca, diguéssim, de sensibilització als centres educatius, i que no són més que usuaris dels nostres centres, professionals i voluntaris que es presten de manera altruista a apropar aquestes realitats a les escoles. Sí que és veritat que vam començar el setembre amb moltes incerteses i el que hem intentat és això, és adaptar-nos al màxim a les necessitats de les escoles. Hem apostat molt per la part online que tots ens hem acabat acostumant, i les xerrades que a vegades es podien fer presencials es feien presencials, i si no, doncs les fèiem online. I tot el que són els projectes d'aprenentatge servei, doncs també adaptant formes i formats i maneres d'implicar-nos, però amb molta creativitat. Uh-huh. I la veritat és que el resultat és que aquest any venim amb moltes més ganes i les escoles i els centres educatius estan bojos per tornar a començar amb el projecte.
Noemí, si pot sumar qualsevol escola, o si n'hi ha una que era ara mateix ens escolta, no? Com ho ha de fer per formar part d'aquest programa?
Doncs a la pàgina web de Solidaritat trobarà tota la informació i el mail, que bàsicament és educa@sjd.cat.es, perdona, perquè ens els han canviat, oi, Txell? Però, bueno, en qualsevol cas, tenen allà tota la informació a la pàgina de Solidaritat de Sant Joan de Déu, i simplement això, escriuim un mail explicant-nos una miqueta quina idea tenen, i ja està. O sigui, hi ha escoles de tot tipus i sobretot amb ganes de voler col·laborar i de voler implicar-se en sensibilitzar l'alumnat i en participar en projectes.
Doncs, Noemí Pes, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí al Solidàriament, al matí a Ràdio Estel. La Noemí Pes és coordinadora del programa Educa de Sant Joan de Déu. Gràcies. Que vagi molt bé, Noemí.
Gràcies a vosaltres per fer-nos aquest espai.
I molt bona feina. Aquesta bona feina que cada dimarts ens l'explica la Txell Esteve, cap de comunicació de l'obra social Sant Joan de Déu. Acabem, doncs, Txell, amb una cadena, aquesta cadena solidària que vam començar la setmana fa dues setmanes ja.
I que us demanem des d'aquí que ens compartiu les vostres històries, no? És una cadena que sense vosaltres no té cap sentit. Per tant, les persones que ens estiguin escoltant, que no tinguin por ni cap recança d'enviar-nos un àudio al 663-99-30-62 i ens expliquin la seva història de solidaritat. Per petita o gran que sigui, totes són benvingudes. Com, per exemple, la que sentirem ara de la Núria.
Hola, doncs a mi el que em va passar és que fa cosa de poder ja 3 anys vaig tenir un accident de cotxe. Doncs vaig haver d'estar una setmana sencera ingressada a l'hospital. Què passa? Que a l'hospital doncs els menús són molt estrictes i més si estàs en plena recuperació i dins del meu menú no estava inclosa la xocolata. I sé que és veritat que durant una setmana a l'hospital doncs venia a veure'm molta gent, però de cop un amic meu va venir a veure'm un entrepà de Nutella un dia que tenia justament un examen que com havia de començar en 20 minuts, que arribava tard, va venir corrents per un prat a portar-me'l, va deixar-me l'entrepà de Nutella perquè esmorzés Nutella i va marxar. I a mi això realment doncs, va ser una cosa que em va arribar molt endins.
Clar, és que mira, són aquests petits detalls que t'omplen, no? Com aquesta cadena de solidaritat que ens proposava la Núria. Ja sabeu que si voleu compartir-nos les vostres històries de solidaritat, ho teniu molt fàcil. Ens podeu enviar una nota de veu al 663-99-30-62. Txell.
Ja me n'he d'anar. Jo ja estic amb cara de peix bullit perquè penso, ostres, em passa molt ràpid. O aquesta secció dura menys del que em vau dir?
No dura menys. Se'ns passa ràpid.
Passa rapidíssim. No dura menys. Ja ho veig. Ara veig el rellotge. Passa superràpid.
Hem estat minuts, però clar, és quan parlem de coses interessants, de fet, el dimarts que ve, dimarts que ve, doncs...
Us portaré una cosa que us encantarà.
Sí?
Sí.
Doncs estarem frisant. Et pots quedar, si vols, com dèiem, que...
Ara escoltaré el vostre company, perquè això de les preguntes absurdes es podia dir, no?
Sí.
No, ja ho he dit.
No.
Això de les preguntes absurdes ho trobo divertidíssim. No em quedo perquè tinc molta feina, però us escoltaré des del...
I si no, ja s'ha ràdio la carta.
No, que també ho escolto, Ràdio La Carta.
Ràdio La Carta.
Però no, jo vaig al botó en directe.
De Ràdio en directe, també.
Això està superbé.
A 3W Ràdio Estel.cat. I si també vols tornar a escoltar doncs, l'espai solidàriament del matí a Ràdio Estel, el que pot ser també és entrar a 3W Ràdio Estel.cat si t'ho has perdut o t'has quedat amb alguna cosa i allà et pots tornar a escoltar l'espai de la Txell Esteve, periodista i responsable de comunicació de l'obra social Sant Joan de Déu. Moltíssimes gràcies, Txell.
A vosaltres.
Que tinguis bona setmana.
Igualment.
I nosaltres marxem, res, a publicitat. Olga, no marxis gaire lluny.
Estic aquí. No. Pensant una pregunta.
Pensa la pregunta perquè d'aquí res. Després de la pausa publicitària, el David Serra ens posa la lupa avui en el Dia Mundial de les Preguntes Estúpides.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Parlàvem ara, avui és el Dia Mundial de fer preguntes estúpides. No l'hem inventat nosaltres, existeix des de fa temps. David Serra, com estàs? Bon dia de nou.
Molt bé.
I molt bé. I ara doncs parlem, no?
És una pregunta estúpida aquesta.
No, ja ho sé. No, i la resposta tampoc.
No.
Clar, ara estàvem parlant amb l'Olga, que són preguntes estúpides, absurdes, tot entra en el mateix sac, no?
A veure, jo les diferenciaria. Ara posaré exemples de les absurdes, que jo crec que fem tots, i les estúpides... Que
I llavors veurem la diferència, no?
Sí. A veure, primer de tot, hem de dir que hi ha diversos estudis que asseguren que no fem prou preguntes. A veure, això va en detriment, diuen, de l'intercanvi d'informació, de l'enfortiment dels llaços entre les persones, eh? Això no vol dir que ens hem de llançar a fer preguntar-ho tot, com si fóssim nens de 3, 4 o 5 anys, que és l'edat, la franja d'edat que sí. més pregunten, i sobretot el per què, plastes. Però no parlem de les preguntes que fan els nens, sinó de les preguntes estúpides, i com deies, perquè avui és el dia mundial de fer una pregunta estúpida. De fer una pregunta estúpida, eh? No de les preguntes estúpides, sinó de fer una pregunta estúpida. ¿Por qué te vas? A veure, què deia? Segurament no en som conscients, però n'hi ha més de les estúpides, no, però de les absurdes. A veure, la línia és molt fina, eh? A veure, m'atreví a dir que tots en algun moment n'hem fet alguna.
Segur.
Segur. Ja has arribat? No. Et puc preguntar una cosa?
Aquesta fa molta ràbia.
Sí, ja m'estàs preguntant, no? Ai. O estàs dormint, aquesta és la pitjor de totes.
I jo, David, m'afegiria, Olga, no sé com ho veieu, et molesto?
Aquesta... Exacte, també seria una altra.
Et molesto? Sí, ara, sí. Molt. Clar, què li diràs?
Bueno, si també preguntes li pots dir, et molestes, perquè tu tens
la sensació que vas a molestar. Sí, és veritat.
Doncs si tens aquesta sensació, calla, no preguntis. Seria una miqueta pregunta absurda, eh, tot això. A veure, això del dia de fer preguntes estúpides existeix, i fa uns quants anys, la dècada dels 80, va ser un grup de mestres als Estats Units que van crear un moviment per intentar incentivar els alumnes a fer preguntes a classe.
Ah.
Això posa en risc que es facin preguntes a tot tipus, algunes d'elles estúpides. Perquè, clar, tots ens hem cohibit, alguna vegada a classe o en públic a fer una pregunta perquè consideràvem que potser era massa estúpida o perquè potser la resposta era massa evident, tot i que a nosaltres no ens ho semblava. I llavors fem aquella autocensura perquè tenim por de quedar, doncs, allò en evidència, quedar en ridícul.
I la timidesa, i tant, també, a vegades, sí, frena, sí, sí, no? Sí.
Però no decidir, perquè un dia com aquest ens ha de fer recordar que no hi ha preguntes estúpides i que hem de superar la por a preguntar. Per això és aquest dia.
I tu ens hi ajudaràs, ara, no? Dedueixo.
Preguntes estúpides no n'hi ha, per tant, feu les que vulgueu.
Ah, d'acord.
Però ja veurem. Ja veurem. A veure, preguntes absurdes, el que dèiem. He vist un llistat i n'hi ha moltíssimes, eh? A veure si la... Hi ha de tot tipus, eh?
Jo crec que la Olga té les respostes per tot, ja veuràs. Sí,
a veure,
pensis.
Si nosaltres comptem ovelles per dormir, què compten les ovelles?
S'adormen de cop.
S'adormen, no? I de peu, a més, segurament. Sí. Per què ens tapem amb el llençol o una manta quan tenim por?
També.
Per no veure, podríem tapar-nos els ulls.
Exacte, potser, podria ser. Per què les llunes d'altres planetes tenen nom, però la de la Terra es diu Lluna?
Aquesta és boníssima.
Clar, és veritat.
Amb lluna en majúscula, per tant, és el nom que li posem. I les altres, en canvi, li diem les lluna de... Per què sentim la necessitat de posar-nos les mans a la cintura després de pujar un turó?
Per descansar. Sentia un dia que posar les mans aquí que t'empodera, que tu carregues energia, deu ser, que notes ja que estàs sota mínims.
Sí.
Clar, quan,
però mentre puges o quan has arribat a dalt?
Quan has arribat. Camines així?
O quan reposes,
bueno,
no?
Hi ha gent que camina amb les mans a la cuixa, no? Puja com... Sí. Puja un turó, puja amb les mans a les
cuixes. Sí, perquè sembla que t'ajudes, no?
Exacte, sembla que t'ajudes i t'estàs enganyant.
Ai, que bo.
Per tant, per evitar-ho no cal que pugeu muntanyes. Per què ningú reconeix a Superman quan es disfressa de Clark Kent? Home, aquesta és la gran pregunta.
Aquesta és la gran pregunta.
Perquè es posen les ulleres i ningú el reconeix. I la millor de totes. Per què els personatges de Los Picapiedra celebren el Nadal si vivien abans del naixement de Jesucrist? Aquestes, jo no les diria estúpides, són preguntes que tenen un...
Són ocorrents, algunes.
Molt ocorrents, preguntes bones i que...
I que et fan pensar.
Exacte, i que realment dius... Per tant, si voleu, entrem ja en el capítol de preguntes estúpides.
Ara sí, ja.
Ah, perquè, o sigui, mare
meva. Al final hem fet la diferenciació. Jo, aquelles són preguntes que potser ens fem tots. El de estàs dormint és una pregunta absurda. Li podem dir estúpida, sí, però ens la fem tots. Però les que diré ara... no les fa tothom. I és un rànquing real que s'ha fet a Google, és a dir, a partir de les preguntes que la gent fa a Google. La gent a vegades no busca històries, no busca la vida de, sinó fa una pregunta. Diu, per què...
És que Google ho sap tot.
Perquè Google ho sap tot. Hi ha un top 10, no les repassarem totes, però sí algunes. Dedicada a aquesta secció a Miguel Bosé.
Ah, home, clar. A veure.
Va, mira. Per què van morir els unicorns? Són preguntes reals, que s'han fet.
Però no han existit mai, no?
No, només els flotadors.
Ah, és veritat.
No n'hi ha d'altres. Es cremen calories quan ens tirem un pet?
Aquesta l'havies dit abans.
Sí, clar, he buscat resposta, eh?
Estem pensant, eh?
A veure, no, per aquells que se celebren... hi ha gent que celebra que poden substituir l'exercici tirant-se pets. Doncs no, hem de dir que tirar-te un pet no cremes calories. No, zero. Bueno,
em callo, anava a dir ara una, estupidesa.
Saps què passa? Aquesta pregunta es basa a partir d'una informació falsa que es va publicar a Facebook. Ah. I a partir d'aquí la gent va començar a preguntar a Google.
Es va crear com una fake news.
L'altra, una molt bona, que fan les dones o noies. Estic embarassada?
Té una afer amb Google.
Dius, no, per què m'he de comprar un test d'embaràs si el senyor o la senyora Google m'ho respondrà?
Clar.
Ah, dius, per què m'he de gastar diners? L'altra, aquesta és molt bona. La Terra és plana, sí, gent, amics i amigues. Hi ha gent que encara dubta si la Terra és plana o no. Gent que va viure segurament... bueno, que no, o que viu, que encara viu a l'època d'Aristòtil.
I persones adultes, perquè saben escriure, no són nens de 3 anys que pregunten.
No, clar, persones adultes.
David, em sap greu, tenim un minut.
Un minut?
Per que faci, sí, és que ens ha passat volant.
Res, sí. Mira, relacionada amb l'altra, una altra pregunta estúpida. Quantes calories hi ha en un moc? És a dir...
Però en sèrio?
Sí, dels directors de quantes calories es perden amb un pet, arriba la segona part, quantes calories hi ha en un moc. A veure, ja sigui, si treus el moc, perds quilos...
Ja està.
O si te l'empasses, t'engreixes. No?
David Serra, moltes gràcies per aquesta lupa, ha estat molt interessant.
M'ha acabat parlant de mocs, fixa't.
Millor no refredar-se.
Parlant de pets i acabem parlant de mocs. Però en tot cas, recordem que avui és el Dia Mundial de les Preguntes Absurdes / Estúpides.
Sí. Per no fer, perquè per demostrar que no hi ha preguntes estúpides.
Exacte, i que hem de preguntar, no? I que hem de perdre doncs, aquesta timidesa a l'hora de plantejar preguntes. David, moltíssimes gràcies. Anava a dir moltíssimes de res. Nosaltres també. Ja arribem al toc de queda. Per tant, ja li donem diu, pas. Miquel. A veure, anem a escoltar-lo. Miquel Morgan, davant.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Us porto escoltant tot el matí i no volia passar per alt avui al toc de queda una de les notícies que m'ha cridat més l'atenció de les que m'he trobat en les últimes hores. I és que llegeixo que les mascotes han ajudat a reduir un 22% l'augment de l'estrès derivat de la pandèmia. El fantàstic món de les mascotes. La veritat deu ser que molta gent, sobretot gent gran que s'ha trobat molt sola durant tots aquests darrers mesos, si tenien a casa una mascota, jo que sé, un gos, un gat, d'un periquito, ja se sap que diuen que la companyia que fan de vegades és molt més gran que la d'una persona. No entraré ara en fer una valoració d'això, però sí que és veritat que es fan estimar molt. Però tot això també m'ha fet reflexionar una mica sobre el fet de tenir una mascota, un animal de companyia a casa. Perquè és veritat que hi ha animals de companyia que es poden tenir en bones condicions gairebé a qualsevol lloc. Però també és cert que, i això ho hem vist més d'una vegada, Mercè, hi ha gent que en un pis, diguem-ne, un pis de mesures més aviat justetes, els veiem sortir de casa, jo que sé, amb un pastor alemany o un gos de corpulència considerable. I això és el que més em costa d'entendre. Per què aquesta gent no ha optat per un gatet o per un hàmster o per un canari? No, ha de ser un gos i com més gran, millor. Per tant, a l'hora de decidir compartir la nostra vida amb un animal de companyia, hauríem de tenir en compte, jo crec que... veure, tres factors principals. Un, el primer, nosaltres. Què volem? Què ens agradaria tenir? Per què ho volem? Són preguntes que ens hauríem de fer. Segon, el punt de vista de la mascota o de l'animal de companyia. Quines necessitats tindrà? L'espai que tenim serà el més adient o no? També són unes altres preguntes. I el tercer punt és l'entorn. No només el nostre immediat, sinó tenir un punt de vista més general i ampliar-lo, per exemple, al replà de l'escala, a la comunitat de veïns. Pensem que els nostres capricis o les nostres necessitats no necessàriament els han de compartir els nostres veïns i que, per tant, no els hi hem de fer pagar a ells aquests capricis. S'ha de dir que moltes vegades la temptació de tenir un animal de companyia a casa ve provocat pels fills que s'entesten en voler un gos o un gat o vés a saber què, potser un porc vietnamita. Si teniu un fill o una filla que us demana insistentment aquesta mascota, primer hauríeu de fer-li experimentar el que representa. Per exemple, jo què sé, buscar un amic que ja en tingui un i, per tant, que surti a passejar amb aquesta mascota de l'amic, amb el gos de l'amic, si és que el teniu, que prengui consciència de les necessitats que té aquest gos i, fins i tot, que hagi de recollir alguna caqueta de les que fan pel carrer. Si després de tot això el nen, el fill, la filla, continua insistint, serà hora de plantejar-s'ho seriosament. I, si no, sempre hi ha alternatives interessants. Per exemple, els peixos, que tot i que donen una mica de feina si els vols tenir condicions i que llueixin bé, diguem-ne, són tranquils i molesten poc o gens, moltes vegades. O un lloro, que potser, a més d'ajudar-los a reduir l'estrès, com deia el titular de la notícia, us ajuda també a superar els moments de depressió que provoca l'actual situació del Barça. Sobretot perquè no sé si sabeu que hi ha lloros que canten l'himne del Barça, com el Iaco, que és el nostre protagonista. Escolteu. Potser no és la millor versió de l'himne del Barça que haureu escoltat, però déu-n'hi-do, eh? Podem trobar també altres alternatives més likes o, si ho voleu, més d'acord amb els suports audiovisuals que els nens tenen a casa. Hi ha pel·lícules fantàstiques que potser assedeguen les ànsies de mascota dels vostres fills.
No us heu preguntat mai què pensen les vostres mascotes?
La trobo a faltar molt.
De què parlen?
Hola, com va això?
Enchanté!
I què fan quan nosaltres no hi som?
Tens plans per avui?
Aquest és el pla, ben detallat, aquí!
Escolteu, no voldria que amb els comentaris que avui faig algú pogués pensar que estic en contra de tenir mascotes a casa, no. Els animals de companyia a casa sempre estan molt bé, però sí que ho pensem bé abans d'acabar patint, tenint-los en males condicions i, de retruc, fer-los patir a ells. En fi, Mercè, que no tots són flors i violes a l'hora de tenir una mascota a casa. I ja sé que molts, sobretot moltes, ara em diran, per fer la gràcia, que elles van optar per tenir un animal a casa el dia que es van decidir casar i que no els ha anat tan malament. Estem parlant d'animals domèstics, no de marits. Això ho deixem per un altre dia. Avui he volgut fer reflexions sobre els animals de companyia al toc de queda. Adéu-siau i fins demà.
Gràcies, Miquel. Sempre et fa reflexionar el toc de queda. Marta Ejar, que ha arribat ja al final. Com estàs? Ha arribat ja al final. Espera't, que... Mare meva, Marta, avui...
No, ara ja tot funciona. El micro, els cascos, tot va bé. Llàstima que acabem ja el programa.
Ha funcionat ja la... Diguéssim, ja, o sigui, ja sabem ja el nom del guanyador o guanyadora, aquesta
sí,
magnífica cistella que
sí,
parau.
Sí, exacte. Avui, guanyadora. Però abans, si et sembla, Mercè,
resoldre,
escoltem,
no?
Clar, escoltem les pistes. Recordeu que avui us preguntava quin museu, un dia com avui, però de l'any 1974, obria per primer cop les seves portes. Us hem donat aquestes dues pistes.
Pica pallerica.
El surrealismo soy yo.
Ja està, tot queda dit, no?
Ja ho tenim.
Exacte, la resposta correcta era el Teatre Museu Dalí de Figueres, dedicat a la vida i obra del geni del surrealisme Salvador Dalí. I avui s'endú la cistella la Josefa Villena, que ens ha escrit per WhatsApp, ja no era la primera vegada, ja... Portava uns dies, sí,
doncs
sí.
Ben fet, molt bé, molt bé. L'hem de felicitar també perquè heu de saber que fins divendres tenim una cistella al dia de Capravo, relacionada doncs, amb la pregunta que ens planteja cada dia la Marta Jarque al Freqüència Madurada. Nosaltres ho deixem aquí, ja escoltem tot seguit aquí a Ràdio Estel l'Ignasi Miranda, l'informatiu religiós, sense distància. Que vagi molt bé, cuida't moltíssim, fins demà.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.